gener en el que tenim unes temperatures baixetes. Hem de dir que tenim unes temperatures gelades per aquesta jornada. Uns 8 graus de mínimes, 14 de màximes, baixetes les màximes, i pareix ser que per a aquesta jornada no s'esperen precipitacions, o almenys a mi no m'eix que esperen precipitacions. Sí que és cert que tenim els cels parcialment ennuvolats i unes temperatures baixes, tal com vos explicàvem. Doncs avui, en aquesta jornada de dimarts, hem de destacar, entre altres coses, un dels titulars, no?, que se queden així a la nostra província, a la nostra comunitat, i és que les manifestacions en defensa de la citricultura tenien un gran èxit, multiplicaven la quantitat de persones que se sumaven a aquestes manifestacions. 68 localitats valencianes es sumaven a aquestes manifestacions i també una gran quantitat de persones, tant del sector citrícola, tant del sector agrícola com no, d'altres sectors de la localitat, que també volien sumar-se i volien recolzar als citricultors. D'aquest tema parlarem, ho farem amb la Plataforma per la Dignitat del Llaurador, amb el seu portaveu César Estanyol, que ens explicarà quina és la valoració que s'extrau d'aquesta manifestació que tenia lloc ahir per la vesprada, més bé cap a la nit, allà cap a les 8, en, com dèiem, 68 poblacions valencianes. Molt contents, molt satisfets per l'eixida al carrer, per la repercussió que va tindre aquesta manifestació, en la que encara esperen reaccions per part de les diferents administracions, per part també d'Europa, per part de Brussel·les, i és que el dijous hi ha una reunió a Brussel·les i esperen que aquestes manifestacions hagin servit per a algo. A banda d'aquest protagonista de César Estanyol, en tindrem d'altres, perquè parlarem del Consorci Gestor de la Desembocadura del riu Millars. Concretament, en aquesta ocasió és Borriana el que lidera aquest consorci. Parlarem amb el seu regidor, amb Bruno Fernández, per a que ens explique, entre altres coses, algo que ens preocupa moltíssim. La ruta botànica de Vila-real continua tancada per desprendiments. Quan s'obrirà aquesta ruta botànica? Doncs li ho preguntàvem al regidor i ens ho contarà dins d'uns minuts. Avui en roda de premsa ha comparegut el regidor d'Agricultura a l'Ajuntament de Vila-real. Josep Pasqual Sancho ha comparegut per a presentar, junt de temps de sembra, el curs d'Agricultura Ecològica. Setena edició d'aquest curs, que arriba la setmana que ve, el dia 29 de gener, al Centre Social de Fundació Caixa Rural Vila-real. Doncs, un curs d'agricultura ecològica en el que encara se poden inscriure tots aquells que estiguin interessats, així com també una xerrada d'una ponent especialista en agricultura ecològica i en alimentació saludable. El 1 de febrer a les 7 de la vesprada tindrà lloc aquesta xerrada que a partir de la 1 del migdia et contem. De la 1:30 del migdia parlem de seguretat ciutadana, ho fem amb el responsable de la unitat canina de la policia local de Vila-real, perquè és ben important, perquè els gossos policia tenen un paper fonamental en moltíssimes investigacions, també tenen un paper fonamental i són pioners en el tema del càncer, en detectar-lo. Doncs tot això i molt més ens ho explicaran a partir de la 1:30 del migdia. Come down, come down, come down. persona que s'encarrega de portar totes les xarxes socials, de transmetre a través de les xarxes socials informació i de crear repercussió. És un treball, i hem de destacar-ho, molt intens, sacrificat i que porta moltes hores, que pareix que no, però les porta. Doncs des d'ací, felicitats a tots els community managers. També se parla d'Emiliano Sala, un futbolista que la policia francesa confirma que aquest futbolista argentí viatjava en l'avió privat que ha desaparegut en el canal de la Mancha. Una avioneta privada en la que viatjava aquest futbolista de 28 anys va desaparèixer a nit sobre el canal de la Mancha. El delanter va firmar aquest mercat d'hivern pel Cardiff City. Un altre apunt futbolístic, Cristiano Ronaldo torna a Madrid per acceptar la seva condemna per fraude. Fou condemnat a 23 mesos de presó, no anirà a la presó, evidentment, i una multa que és calderilla per a ell, quasi 19 milions d'euros per 4 delictes fiscals. Hashtag paremos multinacionales, stop ISDS. Doncs també està sent tendència a Twitter. Per exemple, Ecologistas en Acción llança aquesta campanya i diu: paremos multinacionales junto a organizaciones y colectivos de 18 países europeos. Exigimos la desaparición de los tribunales privados que permiten a las multinacionales demandar a los gobiernos. Apoya con tu firma. Doncs és una de les campanyes que estan sent tendència a Twitter en aquests moments. També un nom propi, Miguel Ángel Rodríguez, nou assessor de Isabel Díaz Ayuso, que va rebre 600.000 euros dels governs d'Aguirre i Ignacio González per al seu mitjà fantasma. Això és el que diuen en aquests moments. Per exemple, Jesús Cintora, aquest periodista que estava treballant en 4, diu: Miguel Ángel Rodríguez, portavoz y secretario de Estado de Comunicación de Aznar, nuevo fichaje del PP en Madrid para trabajar en la campaña de su candidata a las autonómicas, Isabel Díaz Ayuso. S'està parlant del PP de València. És tendència a Twitter. Diu: avui han imputat a l'únic regidor del PP de València que no ho estava. Doncs pareix ser que han imputat a un altre regidor que era un dels pocs que se mantenia. Monzó ha sigut cridat a declarar per oscurs contractes de patrocini de l'aeroport de Castelló. I és que no estava vinculat a la corrupció de València, però o a la presumpta corrupció de València, però sí a la presumpta corrupció de Castelló. Ja veurem què és d'ací. dades que són tendència a xarxes socials. També Maria Moliner, autora del Diccionari de l'ús de l'espanyol més conegut, una dona en la història que va ser molt coneguda i que moria un 22 de gener de 1981. Filòloga i lexicògrafa, que va escriure a llapis en 15 anys un diccionari immortal dues vegades més llarg que el de la RAE. Amb aquest tema ens quedem. Aquests són els assumptes tendència a Twitter.
Dicen que hoy en día con 7 euros no vas a ninguna parte.
¿En serio?
Ahora puedes ir donde tú quieras con un Nissan Micra por solo 7 euros al día, sin pagar entrada y con todo incluido. Seguro a todo riesgo, mantenimiento, vehículo de sustitución. Ven a tu concesionario y sal con un Nissan Micra nuevo financiando con RCI Bank. Nissan, Innovation That Excites.
Satra, Avenida Valencia 223, Castellón.
¿Estás cansado?
También visten a la moda gracias a Karen Kids. Ven ahora y aprovecha el 2x1 en todas las prendas. Y si tienen un evento o ceremonia, en Karen Kids encontrarás lo que necesitas. No dudes en preguntarnos. Los jóvenes hasta 16 años tienen su espacio en Karen. Tu tienda de moda en Nules y Villarreal o en www.karen.es.
Te buscan de Uber Eats.
¿Uber qué?
Uber Eats.
¿Cómo?
Paco, que te traen la comida de McDonald's.
Voy.
McDelivery. Ahora tu comida de McDonald's en tu casa o donde quieras. McDelivery. Lo estabas esperando.
En Calzais Josep quieren que el día de su primera comunión sea perfecto. Elige la elegancia de María Catalán, la coquetería de Eli o el atrevimiento de Rue Secret. Descubre las prestigiosas marcas para vestir sus pies uno de los días más importantes de su vida. Calzais Josep, Ramón y Cajal 1 de Villarreal.
En Big Mater Arbo dispones de todo lo necesario para los uniformes de tu negocio o empresa. Ven y descubre las propuestas en indumentaria, calzado y todo en equipos de protección individual. Big Mater Arbo, dinos tu profesión, nosotros te vestimos. Asesoramiento personalizado en Avenida Pío 12. De Villarreal.
Noticias curiosas.
A contar-te curiositats. Sabeu el que pot fer una dona despetxada? Doncs, per exemple, vendre per 3 euros la Xbox de la seva parella. Una dona britànica va malvendre la consola, algo que li faria mal, a la seva parella. seva consola de videojocs, la Xbox, del seu home després d'enterar-se d'una infidelitat. Georgia Jackson, una britànica de 24 anys, no va tindre pietat amb el seu home després de que li fora infidel amb altra dona. El seu, bueno, la veritat és que tenia set de venganza i ho va aconseguir. Va publicar un missatge en Facebook i va decidir vendre la Xbox, 4 jocs i uns auriculars per 3 lliures, poc més de 3 euros. I ho va dir ben clar. Vaig a vendre el seu orgull i alegria, va dir ell. Va dir la xica, clar. Diu, inclús ho regalaria. Imagineu-vos, sabeu quant costava realment el que va vendre? Per cert, el que se la degué endur estaria més pagat que pagat. El cost total del que va vendre eren 500 euros. I ara vaig a contar-vos una proposta que, per què no? Si sou una miqueta aventurers, no és mala idea. La plataforma d'alquiler de vivendes entre particulars Airbnb ha llançat la promoció d'Italian Sabbatical, per la que 4 persones podran viure en un poble d'Itàlia gratuïtament durant 3 mesos. Els 4 afortunats podran allotjar-se 90 dies en totes les despeses pagades en una de les 600 cases buides de Grotol, un poble rural de 300 habitants, situat a 2 hores i mitja de Nàpols. A canvi, durant aquest temps, els escollits deuran fer voluntariat amb l'organització local Wonder Grotol per a revitalitzar el turisme d'aquesta zona. Pot completar aquesta estància, aquesta sol·licitud, en la pàgina web, inclús abans del 10 de febrer, o sigui que estaríeu a temps encara, a través de la pàgina web italiansabbatical.com. Els 30 finalistes tindran accés a una ronda d'entrevistes per videoconferència per a determinar els 4 guanyadors. O sigui, que no està gens mal, eh? 3 mesos sabàtics en els que has de treballar una miqueta, però res de l'altre món. Entre nosaltres a la nostra companya Sheila Gil. Sheila, bon dia.
Molt bon dia, que estava gravant.
Després ho escoltarem, però bé, continuem amb més curiositats, perquè un home utilitza un cocodril com a mascota emocional. Imagina't.
Tu que tens un pardal, un gos, bueno, no, crec que no tens res, però...
No,
que...
jo no res.
Però clar, aquesta Sant Antoni haguera triomfat moltíssim, si traus un cocodril. Doncs bé, es diu Jolly Henry, un home d'origen Pennsylvania, als Estats Units, que ha registrat a un caimà com a la seva mascota de recolzament emocional. Un reptil d'1,3 metres que respon al nom de Wally i que per al seu propietari és com un gos que vol que el buiguen i li donen cariño.
calcetins, clau, són el primer que perds, no? Perquè és així. Els calcetins jo crec que s'estraga la llevadora, eh? La meva teoria és certa.
És això, no?
Jo crec que té fam i se traga els calcetins.
Un dia quan es montes, no? El tambor, baix, n'hi ha, vinga, calcetins.
Però les claus, jo per exemple, sí que les perd moltes vegades, bueno, i el mòbil unes quantes vegades al dia. I un d'aquests objectes que pareixen que en l'aire desapareguen són els tàpers.
I les tàpers dels tàpers.
També.
Perquè després no te quadra cap en cap.
Aquests recipients de plàstic en els que fiquem el menjar, doncs moltíssimes vegades estan sense tapa en l'armari. Quan ens independitzem augmenta el risc per això, ja que moltes vegades ixen de casa plens de menjar casero i bueno, la veritat és que moltes vegades no tornen les tapes. Però a veure, què passa en aquestes tapes? Diu, la solució està així. La mare d'un xicuelo diu, mi madre dice estar hasta las narices de perder tapers conmigo y se ha sacado esto de la manga para darme croquetas. La verdad es que me ha molado. Pues mira, la solució de la mare d'este xic, recicla un objecte que aparentment té un sol ús i a més s'assegura que els seus tàpers estiguen a bon recaudo. Pues per exemple, un bric de llet, el netejarà, m'imagine, l'obri en canal i fica dins el menjar que vol. Embolicaet, en film. I aixina, si ho perd, no passa res perquè se pot tirar.
Claro, ja li ha fet el gasto. No
estarà farta, de comprar-li tàpers,
sí,
esta dona.
Segur, segur. Doncs és una bona idea i a més ser respectuosa amb el medi ambient. Així que, ja sabem, si volen reutilitzar els brics de llet, els tetabrics, ho poden fer i ficar allí el menjar. I anem a parlar de la importància, no?, i de com imiten els xiquets als seus pares. Una xiqueta, imita a son pare de test i baixa del cotxe amb els braç.
Ai, pobreta.
Doncs anem a explicar. Una menor va protagonitzar unes imatges quan el cotxe de son pare va ser detès per la policia a un pàrquing de Florida als Estats Units. El departament de policia de Tallahassee rebia l'avís d'un robatori en una tenda del centre comercial de Bell's Outlet. Els agents van confirmar que almenys un dels sospitosos anava armat amb una pistola. Els sospitosos van ser identificats com Chad Baum, de 34 anys, i James McMullen, de 38, que van ser detesos quan estaven en un vehicle al pàrquing del centre comercial. En les imatges, que ja s'han compartit a les xarxes socials, es pot apreciar com els homes baixen de l'automòbil amb les mans en alt i caminen en direcció a les autoritats que els apunten amb les seues respectives armes. En un moment donat, una xiqueta baixa del vehicle, una xiqueta d'uns 2 anys aproximadament, que també se les veu per a baixar perquè no fa peu, i imita el comportament de son pare, un dels sospitosos, i es dirigís cap a la policia amb els bracets en alt.
Ai, pobreta.
Sí, pobreta, dirà, ai, mira, mon pare, ai, que gràcia, vaig a fer el que fa ell.
Pues com en les pel·lícules, però
claro,
2 anyets, angelet.
Sí, sí, una criatura que es veia una mona, però bueno. El cap del departament de Tallahassee, Michael DeLeo, va dir que la xiqueta va imitar a son pare caminant cap als oficials amb les mans alçades i va afegir que es va sentir orgullós de com els oficials van portar la situació, com es van adaptar quan es van donar compte que estava la criatura i també de la preocupació i compassió que van mostrar a la família. La policia finalment sí que va topetar l'arma al vehicle, però bé, la importància és això, no? De com els xiquets imiten,
imagina't,
el que fan els adults.
Imagina't, i això no és un bon exemple.
No, no. Per a ella seria un joc, diria, ai, que igual.
Però no elegeixes els pares que te toquen.
No, la veritat
és que... Hi ha xiquets que pobrets.
I el pare també la de xollamenta d'anar a fer un robatori amb la criatura al cotxe.
Això ja és per a morir-se, eh?
Però bueno, ja està.
Ai, tanquem les curiositats parlant d'un compte d'Instagram, Nail Sunny. Especialistes en cridar l'atenció amb les seues curioses manicures, els responsables d'aquesta empresa han penjat un vídeo que la veritat que te dona un vuelco a l'estómago. En les imatges que s'han viralitzat es pot apreciar com una nina feta en sabó dona a llum a un bebè de silicona que està unit a un cordó umbilical. Tot això en la punta d'un dit. Vamos. El vídeo ha rebut tot tipus de comentaris, positius i negatius, evidentment. Però que crea repercusió.
Així és.
I això...
Pràctic no és. Igual a aquesta persona no li fan falta les ungles més que per rascar-se quan s'avellisca. Bé, però que vamos, per al dia a dia no és...
No és pràctic.
No és pràctic, no és pràctic.
Doncs bé, aquestes són les curiositats, la veritat és que graciosíssimes avui, que volíem contar-te.
Auto Vila-real, tu concessionari oficial Volkswagen en Vila-real. Auto Vila-real, ven a vernos en Camí Travesa número 24 de Vila-real, tu concessionari oficial Volkswagen.
Agricultor contra el repilo incluso con hoja mojada, Silit Flow, el fungicida de Arista. Silit Flow, preventivo, curativo y herramienta...
És una tècnica que avui en dia està en boca de tot el món, no?
Uh-huh.
Cada vegada més el fet de col·locar un implant ja mos crida menys l'atenció. Entonces, uh-huh. pues bueno, era fer un poc de referència a este tractament tan popular avui en dia.
Uh-huh. Els implants, en aquest cas, quin tipus, no? De dent o si es pot donar, no? Inclús en tota la boca, en casos que siguin una miqueta més complexos.
Sí, tenim que tindre en compte que la base d'este tractament vindria a ser reproduir de forma artificial lo que seria la raïl de una dent,
uh-huh.
que ens permetís posteriorment col·locar una pròtesi sobre esta raïl artificial, per així dir-lo. D'esta manera podem fer rehabilitacions unitàries, de manera que col·locaríem un implant i sobre aquest implant la col·locació d'una corona, de manera que vindríem a reproduir l'anatomia artificial d'una dent, no?
Uh-huh.
I al mateix temps també ens permetria el poder ficar diversos implants i aconseguir anclar sobre aquests implants o sobre aquestes raïls artificials estructures per a fer rehabilitacions un poc més àmplies.
Uh-huh. Sí.
Avui en dia la col·locació d'un implant se consideraria la forma més conservadora de restablir l'ausència d'una dent, no?
Uh-huh. No sabem, doctor, si tot el món és un bon pacient, diguem, per a rebre un implant o diguem que n'hi ha alguns condicionals que poden entorpir una miqueta rebre aquests implants.
Sí, principalment estaríem parlant d'hàbits que ja porten el pacient a la clínica, com podria ser el tabaquisme o una higiene irregular. Estos són condicionants importantíssims a l'hora de col·locar i després mantindre un implant o una rehabilitació sobre implants, perquè s'ha demostrat en estudis que interferís un hàbit del tabaco directament sobre l'èxit d'estos tractaments. Però encara així és una tècnica molt fiable i que dona moltes més alegries que disgustos, no?
I suposem també fins que una persona arriba a la necessitat de l'implant, òbviament haurà necessitat, no?, també d'una cirurgia per extraure-li les seues peces i pot ser el procés, no?, també, doncs, per a aquesta persona que ho patís es fa una miqueta llarg.
Sí, sí, així tenim dos conceptes que tenim que comentar. Per un costat, el fet de la cirurgia en si, tenim que comprendre que quan fem rehabilitacions xicotetes, per exemple, perdem una dent i esperem el temps que correspon per a que cure l'os i després fem una cirurgia d'implants, al mateix temps que estem fent un espai, un foradet per a col·locar l'implant, després el reomplim en el propi implant.
Uh-huh.
Mentre que quan fem una extracció, llevem una dent i ahí queda una ferida oberta quasi impossible de poder-la tancar completament, de manera que el postoperatori quasi podríem dir que és millor després d'una cirurgia d'implants, sempre que siga senzilla, que no una extracció. Fer una extracció, en casos de cordals complicats, també fem una cirurgia que té un postoperatori prou complicat, de manera que... tot el que siguen ferides grans, pues, òbviament després el postoperatori és més complicat, però en casos senzills el postoperatori és molt, molt, molt tolerable per al pacient.
Uh-huh.
I per una altra part, tindríem el fet de que no tenim que tallar dents naturals per a reposar dents que s'han perdut. O sigui, ens permetís reposar temps perdudes d'una manera molt conservadora, sense tindre la necessitat de tocar temps que estiguen sanes per a restablir les ausències.
Uh-huh. Sí que és important, no, que se sàpia, i moltes vegades també hem escoltat a gent, no sabem si ha passat, no, pels implants o per alguna altra tècnica, oi, no se m'ha quedat bé, no se m'ha quedat... Suposem que això també ha anat evolucionant, i el fet de comptar amb l'experiència, no, de la gent d'Impala, doncs afavorís l'èxit d'aquests implants.
Claro, avui en dia se fiquen tants implants que és quasi impossible tindre un percentatge del 100% d'èxit, és impossible. De tota manera... sí que podem dir que el tractament d'implants és una tècnica segura, i en el pitjor dels casos, si hi ha un retras per part del pacient a la integració de l'implant, o se deriva després algun problema d'integració, ja una vegada s'ha reposat la dent damunt de l'implant i demés, és rara la circumstància en la que no podem solucionar el problema. O sigui, quasi sempre podem recurrir a una altra col·locació d'un implant, i que fracassi per segona vegada ja seria molt, molt estrany.
Uh-huh.
També faltaria concretar en quins casos se produeixen estos fracassos, perquè, com havíem dit, si el pacient no té uns bons hàbits d'higiene, és fumador, no acudís a les revisions, doncs, clar, tot això multiplica el percentatge de fracàs, no?
Uh-huh.
Però és una tècnica segura, eh?
Uh-huh. Sí, que la gent que ho sàpia en quins casos, no? S'apostaria per aquest sistema i no per altres, però, per exemple, dius, mira, m'he ficat tota la dentadura completa postissa, no sabem quines diferències poden haver entre aquestes tècniques.
Claro, al final, simplement, podríem parlar dels implants com a sistemes d'anclatge,
que
siga per a la reposició d'una dent unitària, simulant la raïda artificial, o bé siga com a elements d'anclatge per a fer rehabilitacions més àmplies. Siga com siga, el tindre un punt d'agarre sempre ens beneficia. Òbviament, en quants més punts d'agarre tinguem, en quants més implants portem ficats per a fer una rehabilitació més àmplia, pues el resultat serà més estable, diguem, a lo llarg del temps. Si les forces queden ben distribuïdes en tants implants, pues el pronòstic de càrrega sobre estos implants, que podrien fracassar si n'hi ha pocs números d'agarres, pues augmenta, no? Si tenim molts punts d'agarre, pues mira, tot serà més distribuït i el pronòstic sempre serà millor.
Uh-huh. No sabem si també, diguem, hi ha una edat en la que vostès tracten més situacions com aquesta, o ha comentat, no, que ja és tan habitual veure implants que qualsevol persona, tinga l'edat que tinga, pot sotmetre's a un implant.
Sí, de fet, el material que s'utilitza en implantologia és el titani, i és un material molt utilitzat en traumatologia. La gran diferència és que, per exemple, per a ficar una pròtesi de cadera, el tamany de la peça, diguem, que n'hi ha que ficar, és molt més gran que en el cas d'un implant dentari, que és molt més xicotet.
Uh-huh.
Però són tècniques que s'utilitzen en traumatologia, a més, des de fa moltíssims anys. És un clàssic. El que passa és que avui en dia és una tècnica que cada vegada, pues, arriba a més cases, no? Antes, al principi, era molt poqueta la gent que tenia accés, bé per motius econòmics o bé per desconeixement i por, però avui en dia, afortunadament, cada vegada més és més la gent que recurreix a aquest sistema per a reposar les seues ausències dentàries.
Uh-huh. Doncs sí que ja, per últim, doctor, ens agradaria que si alguna persona té un dubte, no, o té aquesta carència dental, que puguen saber com acudir a Impala i, en aquest cas, conèixer també quines possibilitats tenen dins dels implants.
Sí, per supost. Faríem un estudi previ i sempre estaríem encantats de poder aconsellar i poder guiar als pacients que puguen estar interessats en aquestes tècniques al nostre centre, a la clínica dental Impala.
Quant d'important, no, és tindre una bona higiene bucal i també una bona estructura, perquè això també afecta, no, al nostre humor, quan somriem, si no podem somriure, això que s'arregla la boca, però s'arregla molt més.
Sí, claro, per supost. el tindre una boca completa, vamos, jo crec que un sempre se sentirà molt a gust, molt més a gust, menjarà molt millor i moltes vegades aquesta sensació de complejo que ho podria tindre per tindre una carència en alguna d'ell, pues, quedaria resolta d'una forma senzilla i a més fiable.
Doncs esperem que pugueu ajudar a la gent que ho necessita en aquest àmbit o en qualsevol altre relacionat amb la odontologia. Alejandro Serra, moltíssimes gràcies i parlem prompte, un plaer.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
De supermercados Cash Domestic para toda la familia. Detergente líquido Oro 4 litros 3,49. Desodorante Spray Axe 1,99. No, no son ofertas, son nuestros precios. Supermercados Cash Domestic, Avenida Italia, Vilacente. En efecte, Vila-real Centre de Negocis li ofereixen reduir costos i una ubicació en el centre de Vila-real per a desenvolupar el seu projecte. Més informació en www.efectevr.com.
Pizzería Francesca D'Angelo. Pizzas donde la masa tiene un toque especial. Seguro que no has probado nada igual. Pizzería Francesca D'Angelo. Disfruta de la oferta de inauguración. Durante este mes, pizza a 6 euros y los martes 2 por tan solo 10 euros. En Pizzería Francesca D'Angelo, la mejor gastronomía italiana. Calle Calvario junto P99, local 3A. Teléfono 964-53-86-63 o 633-60-34-49.
Doce 47, continuem en directe a la 92.2 de la freqüència modulada i anem a parlar d'un llibre. I anem a parlar amb el seu autor, que ha merescut aquest treball el Premi Planeta 2018. Ja el vam tenir així fa uns anys, crec recordar, aquest autor, també professor a la Jaume I, entre d'altres, Santiago Posteguillo. Bon dia, buenos días.
Buenos días, encantado de estar con vosotros.
Un placer hablar. Bueno, dentro de una gira que hemos consultado en su página web, al menos hasta mayo estará usted rodando, haciendo presentaciones, conferencias, y hoy le toca a Castellón recibir esta presentación del libro.
Bueno, hasta mayo y en junio y en julio.
Bueno, mayo que se haya publicado, ¿no? Que hayamos visto.
¿Cómo dice? Ah, bueno, que se haya publicado puede ser, sí. Pero si me están poniendo conferencias para todo el año. Pero bueno, muy bien y muy contento porque la recepción del Premio Planeta pues también conlleva esto. Y bueno, es la verdad, pues mira, que hay mucho interés en saber de Yo Julia, de la novela ganadora del premio, y la verdad es que estoy muy contento y muy contento de presentarla esta tarde en Castellón.
Uh-huh. Bueno, oímos alguna declaración suya, ¿no? Una vez se conoció el fallo del jurado y su nombramiento como ganador, vencedor de este galardón, en el que decía que es un sueño, ¿no? Ya poder publicar y ya una ilusión, ¿no? Y pues poder recibir este premio que da un poco más de fuerza para continuar en este camino que quizá no siempre es fácil, quizá a veces es largo, complejo, pero está bien, ¿no? Que se pueda reconocer.
Sí, exacto. La verdad es que es un tremendo estímulo, ¿no?, recibir este premio, porque con esto, no sé, está uno como muy reconocido y la verdad es que intento transformar este vértigo, ¿no?, de estar en un listado de premiados donde hay premios Nobel o premios Princesa de Asturias, ¿no?, que han obtenido antes el Premio Planeta, pues intento transformarlo en responsabilidad para seguir escribiendo novelas que gusten e interesen a mucha gente.
Bueno, y quién sabe, si quizás has comentado, ¿no?, que gente que tenía estos otros distintivos ha ganado este, pues quizá usted puede hacerlo al revés, no sabemos, ¿eh? Quizás sea un futuro.
Vamos a disfrutar de este galardón, uh-huh, y vamos a trabajar mucho en nuevas novelas que puedan interesar. Y ahora concretamente en explicar por qué Yo Julia es una novela tan atractiva, ¿no? Que uh-huh. Por qué este personaje injustamente olvidado de Julia Domna, una de las emperatrices más poderosas de Roma, que se enfrenta hasta contra 5 emperadores y que sin embargo estaba muy oculta porque la historia escrita por hombres pues había dejado de lado a grandes mujeres como es el caso de Julia, ¿no? Uh-huh. Y tiene una vida tremendamente apasionante y por eso yo creo que está gustando tanto esta novela, que ya está en quinta edición, por ejemplo.
Uh-huh. Es importante. Ha comentado la fuerza, ¿no? También el libro se estructura en los diferentes enemigos, ¿no? Los antagonistas de Julia. Pero ¿cómo llegó usted a Julia o cómo llegó Julia a usted y por qué Julia, ¿no? Obviamente habrán más nombres femeninos en la historia, pero ¿por qué ella?
Porque es una de las emperatrices más poderosas de Roma. Acaba siendo conocida como madre de emperadores, madre de césares, madre del senado, madre de los ejércitos y hasta madre de la patria. O sea, fíjate tú, ninguna otra mujer tendría estos reconocimientos en el Imperio Romano antes ni después, ¿no? Es una mujer que marca el devenir de la historia como ninguna, prácticamente. Consigue la instauración de una nueva dinastía imperial. Como te decía antes, se enfrenta nada más y nada menos que contra 5 emperadores de Roma. Es astuta, es inteligente, es audaz, es hermosa y sabe combinar todos estos elementos para transformar el mundo. En ese sentido, francamente, es un auténtico ejemplo de mujer inteligente y capaz que en un mundo gobernado por hombres es capaz, no obstante, de conseguir sus objetivos.
Así que es importante que se hable, le han preguntado mucho, ¿no?, sobre el feminismo, no sobre solo el feminismo, sino que también ella, en su condición de extranjera, también recibió estos dos odios, ¿no?, ser mujer y además extranjera.
Sí, porque su origen sirio era considerada o despreciada por las élites romanas occidentales, ¿no? En ese sentido, sí, hay que transformar. Ella consigue transformar esos odios en un acicate para luchar contra todo ello y al final imponerse en una Roma donde ella entiende que no se gana o se pierde, sino que se ganaba o se moría. Uh-huh. Y como ella no estaba dispuesta a que falleciera ni ella ni ningún miembro de su familia, va a atacar con toda la inteligencia que tiene. No se trata de una novela feminista al uso, en el sentido de que yo no puedo trasladar conceptos del siglo XXI, XX o XIX uh-huh. al siglo II. Ella no tiene unas ideas feministas como tales, sino que es una mujer muy audaz y muy inteligente, que sabe cómo moverse, desenvolverse, y que tiene muchísima capacidad de decisión y además no considera que el hecho de ser mujer le tenga que suponer ninguna limitación. Y en ese sentido sí que hay lecciones para aprender de ella, ¿no? Pero claro, ya te digo, sin trasladar conceptos del siglo XXI al siglo II. Pero como ejemplo de mujer audaz, independiente y capaz, sí que desde luego Julia Domna nos puede alumbrar desde el siglo II hasta ahora.
Uh-huh. Y aunque comenta, no se ha hecho, ¿no?, con este objetivo, además creo que el libro se comenzó a fraguar ya hace unos años, porque obviamente trae detrás una investigación ardua, llega en un momento en el que justamente sí que son al menos estas temáticas muy comentadas en el espacio público.
Sí, yo empecé hace varios años a trabajar sobre Julia. Siempre ha habido un interés creciente en mis novelas sobre los personajes femeninos y era natural que llegara al momento en que quisiera que un personaje femenino fuera el central, ¿no? Uh-huh. Pero es verdad que el movimiento, digamos, Me Too, que acelera un poquito o bastante, ¿no?, esta lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, que me parece perfecta, quizás es de ahora unos 18 meses, ¿no? En ese sentido, yo empecé con esto antes, pero bueno, que coincide yo, Julia, con este momento de especial sensibilidad hacia la lucha de igualdad de género, pues me parece genial, porque remamos en la misma dirección. Y bueno, lo que me interesa subrayar es eso, que el ejemplo que supone Julia es el hecho de que en este momento donde queremos construir igualdad de género para el presente y sobre todo hacia el futuro, no, esto no se hace sobre un vacío histórico, en el sentido de que ya hubo grandes mujeres muy importantes en la historia, y Julia es un ejemplo de esos. Entonces, novelas como esta pueden hacer ver a la sociedad que el hecho de que ya ha habido grandes mujeres a lo largo de la historia.
Quizá faltaría que esto se extrapolara a libros de texto y que también desde las aulas se conocieran no solo las mujeres por ser esposas de, sino también por sus propios méritos.
Sin duda alguna, es muy habitual cuando no hojeas ya libros de texto, pero sí libros sobre Roma en general, que cuando llegan a, por ejemplo, Septimio Severo, el marido de Julia, o sea, hay 6 páginas. Y siempre hay un recuadrito pequeño donde hablan de Julia. No la pueden ocultar del todo porque era muy importante, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo no digo que se tenga que hacer 6 páginas de Julia y un cuadrito pequeño de Septimio Severo, pero sería más equilibrado 3 páginas de Septimio y 3 páginas de Julia. Y probablemente sí, muchos libros de texto tendrían que de alguna forma, repensarse, observando que ha habido muchas más mujeres importantes a lo largo de la historia de lo que podemos imaginar.
Uh-huh. También, Santiago, volviendo a la protagonista en el resumen, ¿no?, que se envía junto al libro, dice, también lo ha comentado usted, bella, y en este caso se apunta de voz persuasiva, ¿no? Qué interesante también que se mencione a la voz que podía tener en un libro. que la gente imagine, ¿no? Más allá de ponerle cara, aunque usted también ilustre la portada, de imaginar el momento, también su voz.
Bueno, es muy importante cuando narras, a veces olvidamos, somos muy visuales, ¿no? Y parece que las descripciones de los personajes las hacemos solo con relación a lo que vemos, ¿no? Las personas que tienen alguna variante, ¿no?, en la percepción, ¿no?, como por ejemplo los ciegos, son gente que desarrolla pues los otros sentidos mucho más. Y un escritor sí que debe de fomentar que en una novela histórica el lector no solo crea que vea a los personajes, sino que además que huela a las calles por donde van, que escuche cómo hablan o los sonidos que rodean a esos personajes, incluso que pueda, un sentido que a veces olvidamos, el tacto, ¿no?, que pueda uno palpar las cosas que están tocando los personajes. Hay que escribir, y nunca mejor dicho, con los cinco sentidos.
Que sea una experiencia multisensorial la de este libro. Además, también le hemos escuchado que ojalá, ¿no?, que también este trabajo y el galardón que lo acompaña sirva para que la gente se acerque a esta historia, a la historia, además, a la que usted suele narrar, que es la época romana, para que descubra, ¿no?, cosas que quizá la gente no tiene mucho interés, ¿no?, por la historia, pero desde otro punto de vista.
Sí, mira, yo creo que la historia de Roma nos puede enseñar muy bien de dónde venimos, ¿no? Porque hablemos en valenciano o en español, estamos hablando de un idioma derivado del latín, y nuestras leyes son una evolución del derecho romano. Muchos de nuestros defectos y de nuestras virtudes vienen de Roma. Por eso sigo escribiendo sobre Roma, para intentar explicar de dónde venimos y así que entendamos mejor dónde estamos, qué tenemos que corregir y hacia dónde deberíamos ir.
Santiago, le queríamos preguntar, quizá es de pedir demasiado, ¿no?, pero ¿cómo podría ser hoy, ¿no?, la sociedad si, por ejemplo, figuras como la de Julia hubieran tenido mayor repercusión, ya que ella actuaba de una forma distinta a los hombres, ¿no?, quizá ellos con más impulso, ella con más calma, más astucia? ¿Cómo sería el hoy o la actualidad si estas mujeres no hubieran tenido más peso?
Hombre, pues sin duda alguna estaríamos muchísimo más avanzados en esta igualdad entre hombres y mujeres. Habríamos llegado a cotas de igualdad pues mucho antes de lo que estamos consiguiendo, ¿no? Que aún nos queda muchísimo camino por recorrer. Habríamos avanzado más, pero bueno, en fin. Si hemos empezado tarde, pero sigamos en la dirección correcta.
Y sí que ya por último no le queremos robar mucho más tiempo. No sabemos si Julia tiene más recorrido, ha tenido bastante con este libro. Yo, Julia, ¿tiene más recorrido? ¿Está pensando quizá en otras figuras femeninas ya como protagonistas o coprotagonistas de su próximo trabajo?
Tengo ideas de varias figuras femeninas también, que pueden ser centrales o, como muy bien dices, coprotagonistas. Y también existiría la posibilidad, ya que hemos hecho el guiño de Yo, Julia, con la novela Yo, Claudio. Yo, Claudio tenía dos partes, Yo, Claudio y Claudio el Dios. Pues Julia, desde luego, tiene recorrido y a lo mejor podría cerrar ese paralelismo con la novela de Graves, con las novelas de Graves, y hacer una segunda parte. Lo estoy considerando.
Así que la gente que lo sepa, ¿no?, que puede llegar además este libro en el que, dijéramos, el narrador, ¿no?, el que explica principalmente la historia, es una persona que ya de primeras se muestra o muestra su falta de costumbre en estas tareas, ya que viene del mundo de la medicina, así que también pues es un poco, ¿no?, que empatices con este narrador que te acompaña durante la historia de Julia.
Bueno, me parecía muy interesante tener un narrador de potencia intelectual como Galeno, el gran médico de los emperadores, médico de Marco Aurelio, de Cómodo, de la propia Julia, de la familia de Julia, porque desde su capacidad intelectual hace reflexiones sobre el personaje de Julia muy potentes y muy poderosas, y es este narrador el que va a decidir ordenar el relato en torno a los enemigos de Julia, a los cinco emperadores contra los que se enfrenta Julia. Y Galeno, desde luego, es un personaje, un médico, un intelectual imponente que acaba siendo gran amigo de Julia.
Pues este es el planteamiento, ¿no?, con el que surge el libro. De bien seguro esta tarde, muy seguro, gente ya se lo habrá leído, pero Santiago, nos gustaría, para una persona que quiera descubrirlo a partir de hoy o la semana que viene o la otra, cuando considere, ¿cómo considera que debe afrontar una persona su libro, Yo, Julia?
Pues mira, simple y llanamente buscando entretenimiento, porque por encima de todo mis novelas son entretenidas. Yo intento que la gente se lo pase muy bien, que piense que va a navegar en el Imperio Romano y que le va a sorprender la novela y el relato con múltiples giros, y que además cuando salga del relato habrá aprendido historia, porque todo lo que cuento es esencialmente real.
Pues esperemos que la gente lo encuentre, ¿no? Y no sabemos si quizá posibilidad de que se trasladara alguna de sus propuestas a la gran pantalla o a la pequeña pantalla, para que también fuera visual, ¿no?, y tuviera incluso más refuerzo el trabajo que usted ya ha realizado.
sí, sí, tengo un proyecto para llevar la trilogía de Escipión a una serie de televisión, pero uh-huh. bueno, es complejo porque hay que poner de acuerdo a guionistas americanos, italianos y españoles. Estoy muy de acuerdo con los españoles, pero los americanos sí. están queriendo introducir unos cambios muy radicales y ahí andamos negociando. Uh-huh. Y hace falta que sea con producción internacional y rodar en inglés porque los costos económicos de financiar una serie sobre la antigua Roma son muy grandes y entonces tenemos que conseguir reunir a todas estas personas. En ello estoy, pero bueno, si consiguiéramos empezar a rodar de aquí 2 años ya sería algo sorprendente.
Pues bueno, esperemos que la perseverancia que también tenía Julia se mantenga con este proyecto audiovisual. Santiago, como siempre, muchas gracias por atendernos y bueno, recordad que presenta usted su libro esta tarde aquí en Castellón.
En Castellón, sí, sí, esta tarde a 7:30, uh-huh. en Caja Castellón, ahí estaré.
Pues muchísimas gracias, que vaya muy bien y también mucho ánimo para compaginar pues toda esta presentación con su parte también profesional, un placer.
Hasta luego, muchas gracias.
Centro Médico de Fisioterapia Avanzada Deportiva, rehabilitación, presoterapia combinada con crioterapia. Además, te realizan un estudio funcional para tratar tus dolencias crónicas o agudas, así como dolencias de columna, porque tu salud y bienestar nos importan. Centro Médico Impala, entrada libre, parking gratuito, Grau de Castellón.
Incluir una bañera con hidromasaje en el Dacia Sandero hubiera estado bien, sí. Pero nos parece más útil que te lo puedas llevar desde 6.650 euros con un año de seguro gratuito, la verdad. Y además toda la gama Dacia disponible en GLP. Dacia, así de sencillo. Oferta RCI Bank. Descúbrela en la red Renault.
Dacia, Grupo Renault.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Jo sóc protagonista.
Jo també sóc protagonista.
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 Protagonista. Protagonista.
Protagonistes Villarreal, un programa on totes les veus tenen espai. Opinió, tradicions, humor, música, esdeveniments, actualitat, sexualitat.
Perquè tot allò que passa a Villarreal i els seus voltants ens importa. Protagonistes Villarreal, de dilluns a divendres de 12 a 2 a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Núria Goterris i Sheila Gil. Estàs a la 92.2 FM.
Quatre minuts passen de la una de la vesprada, al moment de començar el repàs per l'actualitat provincial i local. Comencem parlant de la Diputació de Castelló, que ha engegat ja el Pla Provincial de Tractament contra els Mosquits amb una inversió d'1.050.000 euros. El grup socialista, Compromís Ciutadans i Castelló en Moviment, ha explicat la Diputació, s'han abstès en la votació de la modificació pressupostària que fa possible aquest pla tan reclamat pels municipis. Amb aquesta inversió, el govern provincial lidera l'actuació supramunicipal contra aquesta problemàtica que tant ha afectat a la província i es torna a ficar al costat dels municipis per a donar una solució a les necessitats, encara que les competències no es corresponen directament al govern provincial, prioritzant la millora de la qualitat de vida dels veïns. La Diputació vol que no es repetisca la situació del darrer any, del darrer estiu, pel qual la província va patir un seriós problema, no només de salut pública, sinó també amb la seva afecció a la imatge com a destinació turística. I repassem l'actualitat de municipis. El regidor de Benestar Social i Dependència de Castelló, José Luis López, presentarà en la propera Junta de Govern per a la seva aprovació municipal la proposta d'adjudicació del Servei Municipal de Transport Adaptat de l'Ajuntament.